El cap de gabinet de Carlos Mazón diu a la jutgessa de la Dana que els whatsapps amb el president valencià se li han esborrat. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
El trencaclosques al voltant del que va fer i el que no va fer Carlos Mazón al vespre de la Dana continua sense resoldre's. El president valencià en funcions ha negat avui que Maribel Vilaplana l'acompanyés del pàrquing on va deixar el cotxe abans de dinar al Ventorro a la Generalitat, Joan Bota.
Mazón diu que va fer el trajecte caminant, però no sap quanta estona va trigar això el dia que el seu cap de gabinet, a banda d'intentar justificar per què no té els missatges que es va intercanviar amb Mazón durant el temporal, ha defensat que el va tenir localitzat tota la tarda.
València, Alba Barbosa.
José Manuel Cuenca, home de confiança de Mazón, ha declarat davant la jutge que va estar en contacte amb el president en funcions i el va informar de les inundacions d'Utiel, però van descartar que s'hi desplacés. L'opció que Carlos Mazón anés al Secopi, ha dit davant la jutge, ni la van contemplar. El cap de gabinet assegura que aquestes comunicacions amb Mazón s'han perdut perquè va canviar de telèfon mòbil sense fer còpia de seguretat.
Mentrestant, el Consell General del Poder Judicial avala per unanimitat la proposta del govern espanyol de Teresa Peramato com a fiscal general de l'Estat.
Un consens gens habitual entre jutges conservadors i progressistes el dia que el Congrés Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han xocat una altra vegada per aquesta qüestió amb lapsus inclòs, per cert, del líder popular.
Madrid, Tània Tàpia.
Decisió ràpida, sense debat intern i que denota unitat entre les dues ànimes del Poder Judicial per avalar la candidata del govern espanyol a substituir Álvaro García Ortiz. Políticament, però, continua l'enfrontament en una sessió de control que ha acabat atropellada per a Núñez Feijóo.
Se va rodar algun dia una sèrie de televisió sobre sus años de presidente y se titularà A No Top.
Núñez Feijóo será terminado en el tiempo.
Entre sus virtudes, señor Feijóo, no está el de ser un buen parlamentario.
Feijóo en realitat volia dir Anatomia d'un farsante, adaptant el títol de la sèrie Anatomia d'un instante, que s'acaba d'estrenar.
I a Hong Kong, incendi espectacular en un complex de blocs de gratacels que cremen des de fa hores.
Són uns 2.000 habitatges i hi ha molta gent atrapada dins. Fins ara s'han confirmat 13 morts.
Pequín, Francesc Canals.
Bon dia. L'incendi ha generat espesses columnes de fum que s'han enlairat dels blocs de pisos afectats, estaven sent remodelats i per això els recobrien les bastides de bambú, que és un material molt utilitzat per aquestes tasques a l'excolònia britànica per la seva lleugeresa i el baix cost.
I a la crònica internacional s'han filtrat detalls de com la diplomàcia nord-americana intenta arrossegar Rússia i Ucraïna a unes converses de pau.
La Unió Europea intenta mantenir la pressió sobre Putin i busca trobar d'una vegada la manera legal de destinar ajudes a Ucraïna als béns confiscats a Rússia.
Connectem amb Moscou i amb Brussel·les. Cristina Solies i Jordi Baró.
El negociador nord-americà Steve Witkoff va instruir el Kremlin sobre com tractar amb Donald Trump per guanyar-se el seu favor davant Volodymyr Zelensky. Witkoff visitarà Putin la setmana que ve a Moscou per avançar en l'acord de pau.
Mentrestant, a Brussel·les, la consigna és de no afluixar en les represàlies contra el Kremlin i d'aquí la promesa d'avançar aviat a nivell legal en l'ús dels béns confiscats a Moscou per ajudar més Ucraïna. Els ministres d'Afers Estrangers dels 27 s'han reunit avui d'urgència.
I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El Barça torna a la feina després de la derrota per 0-3 al camp del Chelsea.
Va ser un mal partit del Barça, marcat per l'expulsió d'Araujo a la primera part. Avui han tornat a la feina, però parcialment, perquè Flick ha suspès l'entrenament perquè hi van arribar molt tard de matinada. Dels partits avui a la Champions destaquen l'Olympiacos Madrid, Atlètic de Madrid, Inter de Milà i Arsenal-Bayern de Munic. I en bàsquet avui hi ha partit d'Eurolliga, Barça-Asbel, que serà el retorn de Xavi Pasqual al Palau 9 anys després. Aquest partit el podreu seguir per l'antena digital de Catalunya Ràdio.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
Què tal, bon dia? Doncs estem pendents de l'AP7. Un camió ha perdut la càrrega a Subirats sense sentit sud i s'hi acumulen uns 10 quilòmetres de retenció amb cua des de Martorell. S'està començant a netejar la calçada i només es talla un carril, però de moment la cua és compacta, també de 3 accidents. Una a la sortida de Barcelona a la C33 a Montcada, només un carril obert amb cua des del nus de la Trinitat i també a la C17 a Mollet cap a Barcelona i a l'N260 a la Seu d'Urgell.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Jofre Genué, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Seguim amb el fred, no?, aquesta setmana.
Sí, el vent i el fred, sobretot al llarg de les properes hores, pendents d'aquests dos fenòmens, tot i que la nevada sí que ja la podem començar a donar per finalitzada, una nevada que a les zones altes del Pirineu, sobretot de l'Alt Pirineu i Pallars Sobirà, ha arribat a acumular gairebé mig metre. És el cas, per exemple, de Saltescan, amb 45 centímetres, o Bonaigua, també. Bé, aquesta tarda, doncs, el vent encara amb avisos, tot i que comença a anar una mica de baixa, aquests avisos encara hi ha comarques que el risc és alt de cops de vent que superin els 90 km per hora. És el cas del Berguedà, del Ripollès, per exemple, a l'Empordà, Pirineu Oriental. De fet, a Portbou s'ha arribat als 145 km per hora i moltes xifres que superen els 100 molts observatoris. Per tant, déu-n'hi-do amb la tramuntanada que ha de persistir, que agreujarà, evidentment, la sensació de fred i que mantindrà el temporal marítim, sobretot a la costa nord. A la resta, a part d'alguns núvols en el vessant nord del Pirineu, en conjunt aquest cel ben blau, bona visibilitat i fred. El fred que s'incrementa arriba al seu màxim. Avui les màximes s'han notat clarament una mica més baixes respecte a ahir, malgrat fer sol. Demà les glaçades s'estendran fins al prelitoral pràcticament. Per tant, la propera matinada serà força freda, tot i que al llarg del dia de demà, amb sol, les temperatures es remuntaran lleugerament.
Gràcies, Jofre. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. El cap de gabinet de Carlos Mazón afirma davant la jutge de la Dana que els whatsapps que es va intercanviar amb el president en funcions la tarda de les inundacions es van esborrar. José Manuel Cuenca ho justifica perquè va canviar de telèfon mòbil i diu va perdre aquesta informació. València, Alba Barbosa.
Cuenca ha assegurat a la jutge de Catarroja que tenia localitzat Carlos Mazón en tot moment aquella tarda i que no van plantejar l'opció que el president ara en funcions anés al Secopi, des d'on es coordinava l'emergència. Van valorar que Mazón es desplacés a Utiel al voltant de les 5 de la tarda, però ho va descartar l'exconsellera i imputada en aquesta causa, Salomé Prades. José Manuel Cuenca assegura que va informar per WhatsApp el president valencià de les inundacions en aquesta zona i nega que parlessin de l'enviament de les alert a la població. Aquests missatges, però, no els té, perquè va canviar de telèfon mòbil i no havia fet còpies de seguretat. La jutge ha volgut sentir el testimoni del cap de gabinet, que també és company de pis de Mazón, perquè va estar en contacte per telèfon tant amb Mazón com amb Prades, que era la responsable de l'emergència.
Mentrestant, Alba, Carlos Mazón ha desmentit aquest matí que la periodista amb qui dinava el Ventorro l'acompanyés en cotxe fins al Palau de la Generalitat.
Sí, Carlos Mazón ha assegurat en declaracions als periodistes que va arribar a peu al Palau després de deixar la periodista Maribel Vilaplana a l'aparcament. No recorda quina hora era ni quan va tardar a anar des del pàrquing fins a la Generalitat.
Vine andando desde la puerta del pàrquing, que está prácticamente al lado del restaurante de la calle Bonaire con la calle de la Paz, y que vine andando directamente al Palau de la Generalitat sin hacer ninguna parada, sin entrar en ningún otro sitio.
De l'aparcament a la Generalitat hi ha poc més de 700 metres i aquest trajecte es fa a peu en uns 10 minuts, poc més de 10 minuts. Mazón sí que recorda que va ser a les 8 del vespre quan sortia del Palau per anar al Secopi.
Mentrestant, el Poder Judicial avala per unanimitat la proposta de Teresa Peramato com a nova fiscal general de l'Estat. Una decisió ràpida, sense controvèrsia, i que uneix les dues ànimes del Poder Judicial. Al Congrés, en canvi, Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo s'han tornat a enganxar per la condemna a Álvaro García Ortiz, l'anterior fiscal general. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. És idònia per al càrrec i compleix els requisits. És el veredicte del Consell General del Poder Judicial. És el primer pas superat amb èxit per l'aposta de Pedro Sánchez per reflotar la Fiscalia. Peramato encara haurà de passar pel Congrés i l'haurà d'anomenar el rei. La Moncloa calcula que prendrà possessió a mitjans desembre. El PP no centra les crítiques en el nom de Peramato. En privat, de fet, reconeixen que no té res de controvertit i continuen carregant contra García Ortiz i Pedro Sánchez. Feijóo insisteix que Sánchez ha de demanar perdó i l'avisa que...
Pues cada vez usted es más peligroso para la democracia española.
El president espanyol manté intacte el suport a García Ortiz i qüestiona la decisió del Suprem.
Que estamos convencidos de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio.
Una sessió de control que ha acabat atropellada per a Feijóo, que s'ha embarbussat.
Se va a rodar algún día una serie de televisión sobre sus años de presidente y se titulará A No Top.
Feijóo será terminado en el tiempo.
Entre sus virtudes, señor Feijóo, no está el de ser un buen parlamentario.
El líder del PP en realitat volia dir Anatomia d'un farsante, canviant el títol de la sèrie Anatomia d'un instante sobre el 23F que s'acaba d'estrenar.
I tot això, Tània, justament avui que s'ha sabut que tres magistrats del Tribunal Suprem, just després del judici al fiscal general, han participat i cobrat
per fer un curs al Col·legi d'Advocats de Madrid, que exercia d'acusació en aquest mateix cas contra el fiscal general.
Sí, són Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Verdugo i Antonio del Moral, tots tres de perfil conservador i membres del tribunal que va jutjar i condemnar Álvaro García Ortiz, han impartit sessions just quan estaven deliberant sobre la condemna, segons ha avançat el diario.es. Martínez Arrieta s'acomiadava així dimarts passat del curs.
Y con esto, señores, concluyo que tengo que poner la sentencia de fiscal.
Deia que marxava, condemnar el fiscal, és un àudio destapat per Televisió Espanyola, unes paraules que ja anticipaven la sentència que havia de redactar ell i no la magistrada progressista Susana Polo, segons fonts de la Fiscalia General. Això avança que seria condemnatòria i explica que per poques filtres es va precipitar la decisió. El PSOE demana explicacions. Patxi López.
Cuando una noticia llama tanto la atención y genera tantas sospechas, lo que se necesita es una explicación. Y espero que estos tres magistrados nos expliquen por qué.
Fons del Suprem neguen cap connivencia amb el Col·legi d'Advocats i diuen que el programa del curs estava tancat fa mesos.
Per cert, que a poques hores de tornar a passar pel Tribunal Suprem, l'exministre José Luis Ábalos desmenteix a la Moncloa i assegura que Pedro Sánchez es va reunir d'amagat l'any 2018 amb Arnaldo Otegi per aconseguir el suport de Bildu a la moció de censura per fer fora del govern Mariano Rajoy. La vicepresidenta espanyola, María Jesús Montero, torna a negar la reunió i diu que és impropi de José Luis Ábalos instal·lar-se en la mentida.
Tanto el señor Sánchez como el señor Otegi lo han negado, ¿no? Yo es que esto de que se le dé más credibilidad a personas que están procesadas por los tribunales frente a aquellos que, como el señor Sánchez, que no lo está, pues como usted entenderá, no lo comparto. El señor Sánchez ha sido muy claro que no se produjo y, por tanto, me quedo con esa declaración.
Demà el Suprem decidirà si envia Ábalos a la presó provisional per la trama de les mascaretes, on s'enfronta una condemna d'entre 24 i 30 anys de presó. I no deixem de parlar de judicis, perquè som al tercer dia del judici contra l'expresident Jordi Pujol i la seva família, i avui la Fiscalia ha negat manipulacions a la investigació i ha desvinculat el cas de l'anomenada Operació Catalunya. En menys d'una hora ha rebatut totes les al·legacions que hi van fer les 19 defenses en relació a la prescripció dels delictes o la poca concreció de les acusacions. Enviada especial a San Fernando de Henares, Maria Núria Rebella, bon dia.
Bon dia. Ni la policia patriòtica ni l'excomissari Villarejo estan al darrere de les acusacions. Fernando Bermejo, el fiscal, ha tirat de doctrina del Suprem sobre el procés.
Les proves propostes per a practicar el penal no han sido ninguna manipulada, con ninguna finalidad espuria, y han sido obtenidas con pleno respeto a los derechos de los acusados. Y tal como dijo el Tribunal Supremo de sentencia del proceso, cuando para el análisis de las posibles vulneraciones de derechos fundamentales se arranca de un presupuesto que constitucionaliza todo que explica, se está incurriendo en un error.
Tant ell com els advocats de l'Estat han assegurat que els delictes encara no han prescrit perquè s'ha de calcular en funció del més greu. En aquesta primera setmana del judici, el guió previst ha saltat pels aires, ja que no ha donat temps a escoltar cap testimoni. La vista reprendrà el 10 de desembre.
Almenys 13 persones han mort en un incendi de grans dimensions que crema des de fa unes hores 3 blocs d'edificis molt alts a Hong Kong. També hi ha una quinzena de persones ferides. Unes xifres que poden augmentar durant les pròximes hores perquè les autoritats apunten que queda molta gent atrapada pel foc en un complex que té uns 2.000 habitatges. Més de 700 bombers i mig miler de policies treballen en l'extinció de l'incendi que es manté amb molta virulència des de fa hores. Pequín, Francesc Canals.
Bon dia. A primera hora de la tarda a Hong Kong, 7 hores per endavant de Catalunya, han començat a córrer per les xarxes socials les imatges de l'incendi amb espesses columnes de fum molt fosc que s'enlairaven de diversos blocs de pisos en una zona d'habitatges al nord del territori de l'antiga colònia britànica. Les flames s'havien originat a les bastides que les cobrien per les tasques de renovació de les façanes d'aquest conjunt de torres d'habitatges. Sentim una veïna que ha pogut sortir a temps.
Visc al bloc 2, he vist com s'estenia el bloc 6, el 5. S'ha cremat completament sense que ningú pogués apagar amb la mànega. No he vist cap camió de bombers. És terrible, no sé què fer.
Com és habitual, a Hong Kong les bastides es fan amb bambú, que és un material barat, molt flexible i lleuger, i per tant fàcil d'instal·lar en edificis que sovint, per la falta de terreny edificable, són gratacels de desenes de plantes. Les flames han afectat d'entrada el bambú i les teles verdes que protegien tota l'estructura i s'han estès a l'edifici en si mateix. Hi ha precedents recents, un incendi similar en un gratacels al centre de la ciutat va causar 4 ferits el mes passat. L'ambient sec afavoreix la inflamabilitat de l'estructura de bambú bambú, una de les vulnerabilitats d'aquesta tècnica de construcció de bastides. Al març, el govern local ja va iniciar l'eliminació gradual de l'ús del bambú i la seva substitució per bastides metàl·liques, precisament per motius de seguretat. A l'obra pública ja només es pot fer servir un 50% de bambú.
Seguim en la informació internacional perquè el Kremlin confirma que rebrà la setmana que ve l'emissari de Donald Trump, Steve Witkoff, per parlar del pla de pau. Això després que hagi sortit a la llum que el mateix Witkoff va assessorar Rússia sobre com persuadir Donald Trump per aconseguir un acord favorable. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
Bon dia. Segons una trucada filtrada a Bloomberg, Witkoff va aconsellar l'assessor presidencial rus, Yuri Ushakov, que just abans que Zelensky anés a la Casa Blanca a demanar míssils Tomahawks, Putin truqués a Trump per proposar-li de treballar en un pla de pau. Fins i tot va recomanar-li que l'afalagués i el felicités per haver aconseguit acabar la guerra a Gaza. Ushakov no ho ha negat, però critica que es filtrin converses privades.
Sobre la filtració, intercanviem informació per telèfon, però això, és clar, és inacceptable en una relació així, quan es discuteix un tema realment seriós o extremadament seriós.
També s'ha filtrat una altra conversa telefònica entre els negociadors russos Ushakov i Kirill Dmitriev, en què van acordar enviar de manera informal un document amb les seves condicions de màxims a Washington. I aquest hauria estat precisament l'embrió del famós pla de pau que ara s'està discutint.
Un pla que avui està sobre la taula en la reunió dels ministres d'Afers Estrangers dels 27. La Unió Europea, tot i alguna veu dissonant, pressiona per decantar el document cap als interessos de Kiev. En paral·lel, està ultimant la fórmula legal per fer servir a Ucraïna els actius congelats russos. Brussel·les, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Brussel·les defensa que no és moment de suavitzar la postura amb Moscou. Al contrari, per això assegura que està llesta per concretar amb una fórmula legal com es poden utilitzar 140.000 milions d'euros confiscats a Rússia per seguir ajudant Ucraïna. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha reconegut avui al mateix temps els esforços de Donald Trump per la fi de la guerra.
La situació és perillosa, però crec que també hi ha una oportunitat per fer progressos reals. Fins ara no hem vist cap senyal d'una voluntat real de Rússia de posar fi al conflicte. Per tant, hem de mantenir la pressió sobre Rússia.
La Unió Europea, que avui ha reunit d'urgència per videoconferència als ministres d'Afers Estrangers, insisteix en marcar les seves línies vermelles als plans per la fi de la guerra, com que no es canviïn per la força les fronteres d'Ucraïna ni es posi límit a la dimensió del seu exèrcit, o que l'hipotètic acord de pau asseguri la seguretat real tant de Kiev com d'Europa.
I ara us expliquem una altra derivada d'aquest conflicte a Ucraïna. Sèrbia, un país aliat de Rússia, corre el risc de patir restriccions energètiques aviat, en ple hivern, per la seva relació amb Moscou. L'única petroliera del país, de propietat russa, haurà de tancar d'aquí a pocs dies si els Estats Units no aixequen les sancions que afecten l'empresa, Cèlia Cernadas.
Aquestes sancions es van anunciar al gener i Donald Trump les va firmar a l'octubre. A partir de llavors va quedar tancat el subministrament de petroli que arribava a la refineria sèrbia per oleoducte des de Croàcia. Durant aquest temps, el país balcànic ha estat buscant fonts alternatives de subministrament. Tot i que assegura que té reserves de combustible suficients a curt termini, el fet és que el tancament de la petrolera seria un cop dur per a la producció de gasolina, dièsel o energia elèctrica. De fet, el president serbi, Aleksandar Vučić, ha admès que la proximitat amb Moscou els està passant factura.
Durant 9 mesos hem fet tot el que els nostres amics russos ens van demanar i així vam arribar al punt en què també se'ns van imposar sancions, tal com va dir i tal com sabíem que passaria. I vam continuar fent tot el que els nostres amics russos ens demanaven i vam firmar cadascuna de les seves demandes i ara el nostre país es troba en una situació molt difícil.
Belgrat vol ara que els propietaris de la petrolera sancionada, que inclouen el gegant rus Gazprom, es venguin les accions o, si no, el govern serbi en prendrà el control i se la quedarà. Per cert, que Hongria, que també en aquest cas un país de la Unió Europea pròxim a Moscou, ha promès ajudar Sèrbia i fins i tot construir un oleoducte entre els dos països.
I tornem a casa nostra per explicar-vos que 2 de cada 3 dones han estat víctimes al llarg de la seva vida d'algun tipus de violència sexual a Catalunya, segons l'enquesta de violències sexuals del Departament d'Interior. A més, 1 de cada 4 dones ha patit violència sexual digital, com ara la difusió d'imatges o de vídeos íntims. Miquel Jarque, bon dia.
Bon dia. L'enquesta s'ha fet a gairebé 9.000 dones i conclou que moltes violències s'han normalitzat i consolidat. Núria Parlon, consellera d'Interior.
El 67,3% de les dones declara haver patit algun fet de violència sexual des dels 15 anys. Per tant, la violència sexual no és algo puntual que et pot passar en un moment determinat de la teva vida, sinó que és algo massiu, excepcional i estructural. El problema és present, és continu i no només és una experiència viscuda en el passat.
I entre aquestes violències destacen per l'increment les que es produeixen a les xarxes socials. Una de cada quatre dones declara haver-ne patit. Alba Alfagema és cap de Gabinet de Seguretat i Polítiques Transversals.
Com a màxim impacte psicològic traumàtic ens trobem la violació i en segon nivell, el segon fet on les dones expliquen, reporten un major impacte psicològic és en aquesta amenaça de difusió d'imatges o de vídeos íntims.
L'estudi constata que només el 6% de les enquestades van denunciar les agressions.
Les 2:20. Fem una pausa per la publicitat i de seguida continuem amb més coses.
Catalunya migdia.
Si veus la teva foto en aquest anunci, truques a un advocat. Si t'amenacen amb difondre les teves fotos íntimes, 017. Si alguna cosa digital et preocupa, el 017 se n'ocupa. 017. Finançat per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. INCIBE. Govern d'Espanya.
Quant falta per viure en altres planetes? I per continuar vivint el nostre? L'aigua potable serà el nou petroli? Hem de posar límits a la intel·ligència artificial? Subscriu-te ara a El Periódico amb un 70% de descompte per entendre el present i mirar el futur.
Quan ho demanes als altres...
Puc estalviar d'alguna manera?
No. Quan ho demanes a Mediamar...
És el mes que tothom espera. Sí. Cada mos està tan rebaixat. Sí. Diviembre.
Converteix novembre en cinembre amb les millors ofertes del Black Friday de Mediamar.
Qui és realment Jordi Pujol? El president, el pare o el mite? Nació presenta Jordi Pujol, El llegat. Un podcast amb testimonis, revelacions i anècdotes mai explicades. 5 capítols que disseccionen una època i un personatge únics. Amb Ferran Casas, Oriol Marc i Yael Brusca. Escolta-la a naciodigital.cat i a les principals plataformes de podcasts.
Només fins diumenge al Black Friday del Cort Inglés. Pernil d'enceball ibèric 50% raça ibèrica peça de 8 quilos per 135 euros. I a més endut en un 10% de regal en tots els pernils i espatlles per peces i per properes compres. Només al Black Friday del Cort Inglés. A la botiga web i app.
Hola, Ferran. A Florida encara deu ser de nit, però et volia dir que ja hem enviat les primeres comandes. Els aranzels ens feien dubtar, però amb el vostre suport des de l'oficina d'acció a Miami ho hem vist clar.
Anna, me n'alegro molt. Avisa'm si necessiteu res més.
Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'ajuda a exportar i en tots els teus projectes a l'exterior. Descobreix-ne més a acció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Tia, t'has fet alguna cosa a les celles?
Te n'has adonat? És el viatge a València que tinc tantes ganes de fer.
Ah, mira, et queda bé. Te l'hauries de deixar.
Si tens un viatge entre cella i cella, aprofita el Black Friday de Renfe. Viatge des de només 7 euros a Renfe.
Catalunya migdia.
D'aquí a 7 minuts seran 2:15. Un miler de compradors de cotxes elèctrics a Catalunya es queden sense les ajudes del Pla Moves per un tema burocràtic. Són sol·licituds de finals de l'any passat que sumen 3,5 milions d'euros, segons admet la Generalitat, però assegura que no té manera de resoldre el problema, que és el que li demanen els afectats. Un d'ells ha denunciat el cas a Catalunya Ràdio, Jordi Canal.
Sí, es troben que van comprar el cotxe a finals del 2024, quan el Consell de Ministres va aprovar la pròrroga del Pla Moves. Però al gener, el Congrés dels Diputats la va tombar dins l'anomenada Llei Òmnibus. Es va fer un pla d'ajudes nou aquest 2025, però aquests compradors s'han quedat en els llims, atrapats entre l'un i l'altre. Com que van comprar el cotxe l'any passat, però han presentat els papers aquest any, se'ls deneguen les ajudes. És el que li ha passat a aquesta persona, que s'ha posat en contacte amb Catalunya Ràdio, però que vol mantenir l'anonimat.
Compro el 27 de desembre amb el cotxe, i el 9 de gener faig la sol·licitud de la subvenció. Entra, tot correcte, no em diuen que res. He trucat diverses vegades, em diuen la sort de parlar amb ell, i al principi estava bé, i després em van dir, ostres, s'ha rebutjat, però el juliol hi haurà un altre. Intenta fer-ho. Bueno, al juliol entro, em barrutxarem la segona.
Fons de la Generalitat, que és qui gestiona les ajudes, assegura que s'ha consultat a l'Estat, que és de qui depenen i quin marca les normes. La resposta, diuen, és que les sol·licituds no són vàlides per l'incompliment de terminis. El govern també assegura que no té marge jurídic per atendre aquests casos, com demanen els afectats i la patronal de venedors. Joan Blancafort, secretari general de la FECAB, explica que el govern balear sí que ha pagat aquestes ajudes amb fons propis.
En Balears hi ha hagut una dotació pressupostària extraordinària i des d'una comunitat autònoma s'ha cobert aquesta contingència que s'ha produït. Això s'ha comunicat per part nostra en el govern català, però de moment no tenim una reacció en aquest sentit.
Els afectats s'estan organitzant per portar el tema al síndic de Greuges i als tribunals.
L'OCDE, l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, insta el govern espanyol a reformar el sistema de pensions tenint en compte l'augment de l'esperança de vida. L'informe de l'organisme, que agrupa els països rics, aposta per augmentar els impostos per recaptar més. L'informe també recull la urgència d'ampliar el parc d'habitatge social de lloguer a Espanya. Madrid, Àngels Lafuente.
Toc d'atenció de l'OCDE sobre el futur de les pensions a Espanya. Considera que no n'hi ha prou amb les reformes que s'han fet fins ara, com per exemple l'augment de l'edat de jubilació o l'ampliació del període de cotització, i recomana al govern espanyol que vagi més enllà i que l'ampliï a 35 anys per calcular la pensió de jubilació. Unes recomanacions que el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, no considera, de moment, necessàries.
Hemos tenido el primer informe de estas características a mediados de este año por parte del AIREF, y por ahora el principal resultado de este informe es que no hay una desviación con respecto a lo previsto y, por lo tanto, no recomienda medidas adicionales, en este caso, para garantizar la sostenibilidad del mismo.
Entre els reptes que té Espanya, l'informe destaca la situació de l'habitatge i calcula que necessita 1,5 milió de pisos de lloguer per arribar a la mitjana de la Unió Europea. Diu que s'ha de donar resposta tant a l'oferta com a la demanda. Qüestiona l'eficàcia de posar topalls als preus i la complexitat que té gravar fiscalment els pisos buits.
Doncs precisament sobre pisos, el govern compra 1.000 pisos més a la immobiliària de la Caixa per convertir-los en habitatge de lloguer protegit. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquesta adquisició per gairebé 90 milions d'euros en 15 municipis diferents, Albert Prat.
O el que és el mateix, el govern ha pagat per cada habitatge de mitjana 82.000 euros i estan repartits principalment entre Barcelona i les ciutats metropolitanes, però també a Lleida, Tarragona, Tordera o Olot. Tal com ha explicat Salvador Illa, aquesta compra servirà perquè els 1.000 pisos no passin al mercat lliure i es pugui garantir que seguiran sent de lloguer assequible.
És una inversió que fa el govern de Catalunya. Rescatem pisos del mercat per convertir-los en habitatge que tindrà la condició permanent d'habitatge protegit. En habitatges que estaven a punt de perdre aquesta condició d'habitatge protegit i que, per tant, les persones que vivien podien veure que s'incrementava el seu lloguer.
Aquesta compra se suma als 900 pisos que durant l'últim any l'executiu ja ha anat comprant a la immobiliària d'aquesta entitat per ampliar el parc públic d'habitatge.
I en paral·lel, avui el govern ha començat a negociar amb els comuns com es pot prohibir la compra especulativa d'habitatges.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, s'ha reunit amb una delegació del partit i també amb quatre experts en urbanisme per analitzar fins a quin punt és viable aquesta mesura. Des dels comuns, Susana Segovia hi veu encaix.
És una proposta que hem registrat al Parlament, que bàsicament el que fa és utilitzar la llei d'urbanisme perquè els ajuntaments tinguin eines per poder posar fre i per poder prioritzar que la compra d'habitatge als seus municipis siguin per les famílies i les persones que hi vulguin viure i no tant per especular com estem veient que està passant.
D'entrada, s'han compromès a fer una primera anàlisi abans d'acabar l'any per veure com impactaria sobre el mercat de l'habitatge si es prohibís avui l'especulació per llei.
I la Costa Daurada aconsegueix aquests dies 35.000 pernoctacions en hotels de Salou i de Cambrils gràcies a un gran torneig internacional de futbol formatiu. L'aposta per allargar la temporada turística creix en una zona on cada vegada són més els establiments que es mantenen oberts fins a les festes de Nadal. Tarragona, Manel Sastre.
Bon dia. Les instal·lacions esportives i la disponibilitat dels allotjaments atreuen cada vegada més tornejos esportius formatius de nivell internacional. Aquestes setmanes estan a la zona 6.000 persones entre jugadors i acompanyants procedents d'una trentena de països dels 5 continents. Aquests esdeveniments, segons la presidenta de la Federació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, Berta Cabré, estan sent clau per la desestacionalització del turisme a la Costa Daurada.
Unes pernoctacions que són molt benvingudes en aquesta època de l'any perquè ens ajuden precisament en aquest procés de desestacionalització
6 hotels a Salou i Cambrils acolliran doncs, aquestes pernoctacions i això fa doncs, que aquests establiments puguin tenir obert en aquesta època de l'any, una època doncs, en què és més complicada doncs, l'aforament de visitants.
Aquest torneig sol genera el 10% de les estades d'aquests dies a la zona i encara hi ha una altra cita similar al cap de setmana de la Puríssima. Enguany se n'han portat una quarantena. L'esport és la base, però es programen activitats complementàries vinculades a la gastronomia, a PortAventura i l'enoturisme que generen un gran impacte econòmic a la zona.
I a la ciutat de Barcelona, l'alcalde Jaume Collboni no ha superat la qüestió de confiança, que és la via alternativa per aprovar els pressupostos per l'any que ve, que no van rebre el suport del ple. Avui, doncs, s'activen els 30 dies per tal que l'oposició pacti un candidat alternatiu a Collboni. Si no n'hi ha, que és el més probable, els comptes municipals quedaran automàticament aprovats. Anna Escura, bon dia.
Bon dia.
Per tant, cap sorpresa al ple d'avui.
Cap ni una. Collboni ha rebut el suport d'Esquerra i el PSC, el vot en contra de Vox, PP i Junts, i l'abstenció dels comuns. El president del grup de Junts, Jordi Martí, li ha retret que vengui una Barcelona idíl·lica.
Però sense solucions als problemes que ja hem denunciat darrerament. Problemes de convivència greus a barris com el Fortpienc, amb el Sant Antoni, talls de llum a la prosperitat. La realitat és que avui la gent pateix més que mai i de manera més generalitzada.
Tot i les crítiques, la portaveu del grup municipal dels comuns, la Gemma Tarafa, ha estès la mà a negociar amb l'executiu si hi ha un canvi de rumb.
Vostè decidirà com vol acabar aquest mandat. Amb inacció, amb temes cabdals per la ciutadania que podem revertir, o fent polítiques valentes, sense por. Si és així, parlem-ne.
Per acabar, l'alcalde Jaume Collboni ha destacat que l'1 de gener la ciutat tindrà pressupostos que per primer cop superaran els 4.000 milions d'euros i que els han aconseguit sense pujar impostos ni a famílies, ni a les pimes, ni als autònoms.
Aquest pressupost està parlant d'equipaments esportius, de zones verdes, de beques, de pla de barris, de promoció d'habitatge social. D'això està parlant aquest pressupost i sobre aquesta base no hauria de ser tan difícil posar-se d'acord.
Aquest és el segon cop aquesta legislatura que Collboni fa servir la qüestió de confiança per aprovar els pressupostos. I, de fet, és l'últim cop que pot fer-ho en aquest mandat.
I tornem a Tarragona, perquè els pescadors de Tarragona i de l'Ebre consideren que l'ampliació de dies de pesca és insuficient i que arriba tard per moltes barques. Alhora creuen que la mesura demostra que hi ha peix per poder sortir a pescar. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
El sector està satisfet amb l'anunci que disposen de 13 dies més per sortir a pescar i treballar per les festes de Nadal, que és quan el producte es paga millor. Tot i així diuen que no són suficients i que la mesura arriba tard. Pel secretari de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona, Xavier Domènech, genera sentiments ambigus.
És una sensació una mica agridolça, no? Perquè per un costat ens donen dies. També el fet de que ens doni dies és molt important pel fet de que ens s'estan donant una mica la raó de que el recurs no està tan malament com ens deien.
Des de la confraria Verge del Carme de la Ràpita, el seu secretari Joan Balaguer diu que el sector viu amb incertesa.
El que estan és neguitosos per la incertesa que han tingut enguany de que si ara tenim tants de dies o tants de dies i més quan han fet els deures i més quan saps que aquesta reducció de jornada se va fer en base a unes dades que estaven desfasades, el recurs està bé.
Els pescadors tarragonins i ebrencs reclamen tornar a pescar 180 dies l'any perquè diuen que la quota actual és com pescar 5 mesos i no permet viure en 12. Alhora reclamen que hi hagi menys burocràcia i sigui més senzilla.
I abans de la publicitat us expliquem que un estudi fet per la Universitat de Barcelona associa el consum moderat de vi dins d'una dieta mediterrània amb una reducció del 50% de les possibilitats de tenir un infart o un ictus en persones que tenen un risc cardiovascular. La recerca l'ha presentat avui la Fundació per la Investigació del Vi i la Nutrició. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
A veure, què entenem per consum moderat? I estem parlant de vi o també d'altre tipus de begudes com ara la cervesa?
Doncs mira, l'estudi parla només del vi, per tant, ni cervesa ni altres tipus d'alcohol. I en concret del vi negre i també entenem per consum moderat el que és equivalent a mitja o una copa de vi al dia. Les dones sempre una miqueta menys que els homes. I el que és més important encara, que es prengui durant un àpat basat en la dieta mediterrània. El doctor Ramon Estru, catedràtic de la Facultat de Medicina de la UB i president de FIVIN, explica que l'alcohol que té el vi en dosis baixes ajuda a absorbir polifenols del mateix vi, però també d'altres nutrients.
Té un doble efecte. Per un costat, minimitza l'absorció, el pic d'alcohol a la sang, per tant té menys efectes negatius, però potser el més interessant és que hi ha un sinergi entre el vi i els altres aliments que fa que es facilitin l'absorció de molts compostos bioactius saludables.
L'estudi de la UB s'ha fet amb 1.230 persones durant 5 anys i s'ha publicat a la revista European Heart Journal. La Fundació per la Investigació remarca que sempre estem parlant d'un consum de vi moderat i que un abús sempre té efectes nocius per la salut.
Passant gairebé 4 minuts de dos quarts, una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Estàs cansat? Et costa dormir bé? Tens ansietat? Podria ser per falta de magnesi. Olomega Triple Magnesi inclou 3 formes de magnesi altament absorbibles, bisglicinat, malat i taurinat, per sentir-te relaxat, alegre i amb un cor sa. Olomega Triple Magnesi de Laboratoris Equisud. Demana en els punts de venda i online.
Aquí ve! A Eixida Ràpid passa la Black Week d'Ocasión Plus. 7 dies amb superdescomptes de fins a 10.000 euros amb més de 16.000 cotxes. Només fins al 30 de novembre. Ho deixaràs passar? Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Vine a Ocasión Plus. Ocasión Plus.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Som 3CAT. A la tarda de Catalunya Ràdio volem saber què us passa.
A l'avinguda del Canal de Mollerussa, què està passant?
És el punt més afectat d'aquestes bandades d'estornells que
es caguen on poden, clar.
Això mateix.
Foten uns escàndols i que se caguen.
Escoltem els problemes i oferim solucions.
El que funciona millor és un producte desengreixant. Deixar-ho estapar una mica i després amb aigua netejar-ho. El problema no és la taca, és que queda la merda.
Clar.
El que sigui és trobar-ho. Com menys sec estigui, molt millor.
La tarda de Catalunya Ràdio.
No volem la merda seca perquè s'ha d'estuar.
Amb Francesc Garriga. Catalunya migdia.
Passant 5 minuts de dos quarts. Lolita Bosch fa 10 anys que no pot trepitjar Mèxic pel seu activisme en la guerra del narco que ha provocat milers de morts i de desapareguts. Ara l'escriptora catalana retrata la violència extrema del món del narcotràfic a Una vida normal, una obra autobiogràfica colpidora d'una víctima que ha decidit salvar-se a Montse Camps.
Sí, des que l'expresident de Mèxic, Felipe Calderón, va declarar la guerra al narcotràfic el 2006, el país ha viscut una espiral que Lolita Bosch explica amb tota la cruesa des de la seva experiència com a persona que hi va viure molts anys.
Jo sóc de les persones més afortunades que ha sortit de la guerra, diguéssim, saps? O sigui, a mi m'han matat molts amics, m'han maltractat molts amics, m'han segrestat. He vist coses molt bèsties, de trata, de coses que la gent no hauria de veure, diguéssim, i jo he sortit viva.
En part s'ha atrevit a publicar el llibre perquè mor l'excònsol de Mèxic a Barcelona, Fidel Herrera, presumptament vinculat amb un càrtel i se sent més alleugerida, i és que el seu activisme ha fet que estigui amenaçada i no pugui entrar a Mèxic.
No puc entrar perquè no puc ficar el meu cos en un recipient que és la guerra, no? Perquè vius alerta, s'hauria d'anar amb protecció.
Lolita Bosch creu que les víctimes no han guanyat la guerra, però sí la dignitat.
Èticament parlant, és impossible guanyar una guerra, perquè el que has de fer per guanyar-la és molt bèstia. Ara, hi ha una cosa de dignitat que mantenen les víctimes. Èticament, l'hem de guanyar nosaltres.
Per la seva situació, Bosch no podrà assistir a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, que arrenca aquest cap de setmana, i té Barcelona com a ciutat convidada.
I ara, gastronomia. I és que la gastronomia catalana surt reforçada de la nova Guia Michelin 2026. Catalunya suma 81 estrelles, 6 de noves. Els 5 triestrellats es mantenen. N'hi ha 3 que guanyen la seva segona estrella i 2 restaurants més que entren al club dels restaurants de més prestigi, Marc Garriga.
La segona estrella més esperada era la de l'Enigma, d'Albert Adrià, però també guanyen la Leia, de Paulo Airaundo i Rafa de Bedoya, ubicat a l'hotel Casa Fuster de Barcelona, la Boscana, de Joel Castanyer, a Bellvís, al Pla d'Urgell, i el local de platillos Montbar, de Barcelona, comandat per Fran Agudo, antic cap de cuina del Tickets. Guanyen la primera estrella Enric Buendía, amb el Kamikaze, i Koichi Kuwabara, de l'Escapar, tots dos a la capital catalana, també. Tant Fran Agudo com Joan Roca, xef del celler de Can Roca, que ja fa 16 anys que va rebre la tercera estrella, han defensat al matí de Catalunya Ràdio que l'èxit es deu a la tradició de la cuina catalana.
Sí, jo crec que és vital i s'ha de mantenir sempre, s'ha de tenir una vista en la tradició per poder fer una evolució i plats nous sobre les nostres arrels, el nostre futur també.
Hem begut d'una tradició molt, molt rica, molt diversa, molt arrelada, amb un producte també del sector primari que ens proveeix extraordinari, d'una qualitat excepcional, que fa possible tot això, no?
D'altra banda, el tancament de l'Òria de Martín Berasategui i el trasllat de la Urt del Hilton de Diagonal Mar han fet que Catalunya perdi les seves dues estrelles.
Més coses. Tres dels mangakes més reconeguts al Japó i arreu del món seran les estrelles del Manga Barcelona, que arrenca d'aquí poc més d'una setmana. Avui s'han donat els detalls de com serà aquesta 31a edició, on es presentarà una novetat que afecta 3CAT, la sèrie animada de Pokémon en català. Barcelona, Valèria Obereda.
Amb l'objectiu que sigui una experiència única i irrepetible, el 31 Manga Barcelona ens porta el Japó a casa. I parlem sobretot de mangakes, com Tsutomu Takahashi. Ens en parla Meritxell Puig, directora del Saló.
És un dels mangakes més reconeguts de l'actualitat. La seva bibliografia inclou títols com Detonation Island, Black Box... Després, a més, també tenim Akemi Takada. I em fa també molta il·lusió aquest any. És Takashi Matsuyama, que ha treballat amb Akira Toriyama, autor del nostre Bola de Drac.
L'estrella del Manga Barcelona en anime ens el destaca l'assessor de continguts Oriol Estrada.
Shinichiro Watanabe és un d'aquests directors de culte que ja als anys 90 va revolucionar tot amb Cowboy Bebop.
El Manga Barcelona obrirà portes del 5 al 8 de desembre.
I una última cosa abans dels esports. El Museu Picasso de Barcelona repassa la gran influència d'Ubu, el personatge arquetip del tirà ridícul en la cultura del segle XX. La mostra, que obre demà, aplega unes 500 peces d'una quarantena d'artistes, des de Picasso fins a William Kentridge, passant per Le Corbusier o, aquests que sentim, els Beatles, Montse Mas.
Sí, són creadors que han trobat en Ubu Rei el personatge fanfarró, despòtic i absurd imaginat pel dramaturg francès Alfred Jarry a finals del segle XIX, una manera de criticar a través de l'humor aquells que abusen del seu poder. També Pilar Aymerich, quan encara no era fotògrafa sinó una jove estudiant de teatre, va quedar fascinada pel personatge i el 1964 va dirigir el primer muntatge de l'obra original a Catalunya, com ara recorda l'exposició.
Trobar-me amb aquell dictador atípic, monstruós, marrano, o sigui, acostumada a un dictador amb camisa negra sota pali, vull dir, clar, també hi havia humor per sobreviure dintre d'una dictadura.
La mostra reuneix pintures, escultures, gravats, fotografies, llibres i música. També els titelles de Miró per la companyia mallorquina La Claca i els vídeos de les versions teatrals d'Albert Boadella amb els Juglars.
Catalunya migdia.
Temps ja per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb la decepció del mal partit del Barça ahir a Stamford Bridge.
Sí, mal partit, derrota contundent dels blaugranes davant del Chelsea, amb Araujo com un dels clars assenyalats. Decepció del Barça en un dels partits grans aquesta temporada. Chelsea 3, Barça 0, un partit en què Araujo queda assenyalat per l'expulsió a la primera part. No va ser l'únic, però, jugador que va quedar assenyalat. Roger Bussol, els jugadors ara, i Flick han de trobar la solució per mostrar una millor versió de joc.
I per ser competitius a Europa, perquè això no està sent així, és un altre partit gran aquesta temporada en què el rival passa per sobre del Barça, l'equip no se'n surt en els partits grans. Ahir el Chelsea va ser molt superior al Barça i encara ho va ser més després de l'expulsió d'Araujo abans del descans, i com deies ara, és l'enèsima del central del Barça en grans nits a Europa. Hi va veure dues grogues, una per protestar i l'altra per una entrada imprudent a Cucurella, que per cert ahir li va guanyar la partida a Lamine Yamal. Després d'aquest 3-0, Flick veia coses positives i fins i tot promet que veurem un Barça millor.
This is what I can promise.
Puc prometre que veurem un Barça millor en el futur. Veig com ens entrenem. L'equip és diferent al de fa 6 setmanes. Els jugadors estan tornant i millorant la qualitat dels entrenaments. Tinc aquesta sensació i penso en positiu.
And I have really good feeling about that and looking positive.
Flick també troba a faltar més agressivitat del seu equip. El Barça va perdre gairebé tots els duels. Ja són 10 gols encaixats aquesta temporada a la Champions, 10 gols en 5 partits, i Eric va fer autocrítica a Movistar.
Bueno, creo que los partidos que hemos jugado ya lo hemos vivido. Tenemos que, bueno, ser un poco más competitivos en estos tipos de partidos, porque al final ellos te van al duelo, segundos balones, y si tú ahí no te haces fuerte y te los ganan, pues es casi imposible ganar.
El Barça ara 15è amb 7 punts en zona de play-off, a 2 punts de la classificació directa per als vuitens. Queden 3 partits d'aquesta fase Lliga, Eintracht, Slavia de Praga i Copenhagen. El pròxim d'aquí a 2 setmanes serà el dimarts 9 de desembre contra l'Eintracht a casa i abans tres partits de Lliga. Aquest dissabte el Barça rep l'Alavés, després l'Atlètic de Madrid i ha de visitar encara el camp del Betis. Per cert, avui finalment l'equip ha tingut festa, hi havia prevista sessió de recuperació, però com que ahir doncs, els jugadors van arribar molt tard de Londres, Flick els ha donat festa i per tant s'hi posaran demà per preparar el partit de dissabte.
El Barça va jugar ahir, va perdre i avui juga al Madrid. I els de Xavi Alonso arriben al partit enmig d'un ambient molt enrarit i crispat després de tres jornades sense guanyar i amb moltes baixes per lesió del Serra.
Juguen aquest vespre al camp de l'Olympiacos, que només ha sumat dos punts fins ara, però el problema al Madrid ara mateix no el tem el rival, sinó més aviat amb ell mateix. Tres partits sense guanyar i la tensió al vestidor entre Xavi Alonso i alguns jugadors com Vinícius o Valverde han encès les alarmes. I això que els blancs són líders a la Lliga i a la Champions tenen 9 punts i avui encara han de jugar. Però tot i això, al tècnic basc del Madrid ja li pregunten per si veu perillar el seu càrrec.
Sabemos el momento que es, también sabemos la situación en la que estamos, tanto en la Liga como en la Champions. Lo que a mí me preocupa es lo que realmente pasa en Valdebebas, mañana en el campo, en la preparación con los jugadores, y lo otro no le presto demasiada atención.
I és que en equips com el Madrid la gestió dels egos és gairebé tan important com la tàctica o la preparació física.
Pues es tan importante como la idea futbolística, el trabajo táctico. Y es un proceso que tiene diferentes curvas, que hay que saber tomarlas bien, pero es en cualquier equipo y en el Madrid, por supuesto, que es fundamental.
Per avui, a més de les baixes ja conegudes de Carvajal, Alaba o Militao, se li han afegit les de Courtois i Hausen.
A banda, el partit del Madrid també es juguen avui més partits, 8 concretament, i alguns podríem dir o del que són autèntics partidassos.
Com, per exemple, el que jugaran a Londres l'Arsenal i el Bayern de Múnich. Tots dos estan empatats al capdavant de la classificació amb 12 punts i cap dels dos ha cedit cap punt fins ara. Per la seva banda, l'Atlètic de Madrid, amb 6 punts, rep l'Inter de Milà, un altre dels equips que encara no ha deixat escapar cap punt d'aquesta lligueta. I, per últim, destacaríem també el Paris Saint-Germain-Tottenham. Els de Luis Enrique tenen 9 punts i només han perdut amb el Bayern. El Tottenham té un punt menys, 8, i està fent també un molt bon inici de la Champions.
I tot això és jugar avui de la jornada d'ahir, a banda de la derrota del Barça al camp del Chelsea. També hi ha la derrota del City 0-2 amb el Bayer Leverkusen, victòria del Borussia Dortmund 4-0 davant del Villarreal, victòria també de la Juve 2-3, victòria del Nàpols 2-0 amb el Karabakh, i el Newcastle va perdre amb l'Olympique de Marsella 2-1. Aquest dimecres toca Espanyol Reservat, el cinquè capítol del podcast Perico de Catalunya Ràdio, que arriba enmig de la bona dinàmica de l'equip i després de la Junta General d'Accionistes. Sergi Andreu, què hi trobarem?
Doncs mira, és un capítol on hem volgut aprofundir en la figura de Manolo González com a principal artífex del moment de l'equip i autèntic líder del vestidor. Ens preguntem com ha estat capaç de guanyar-se els jugadors i la gent en un any i mig al capdavant del primer equip. Hem conversat amb un parell de personatges que el coneixen molt bé. Robert Simón és, d'alguna manera, el fill esportiu de Manolo González i Javi Cruz, el germà futbolístic del tècnic de l'Espanyol. Ens han explicat moltes coses i de molt interessants sobre el tècnic Perico i ens han confessat què hauria de passar per poder-lo tenir molt de temps a la banqueta blanquiblava.
Sentirse valorado, sobre todo por la afición y por el club, y con eso tiene mucho ganado. Manolo quiere seguir en Español, lo tiene todo, y si es querido por la afición y es respetado, pues creo que poco más.
También al final el club es el crecer de la misma forma, siendo realistas, el objetivo que debe ser marcado por el club, marcado por él, no al fin. Cuando vea que el objetivo marcado por el club no es realista a nivel de plantilla, objetivos y tal, yo creo que él es cuando se podría sentir no a gusto en el club.
Amb l'Eudald Serra i també hem conversat amb el president de l'APMAE, de l'Associació de Petits i Mitjans Accionistes de l'Espanyol, Carlos Bosch, i hem recordat la figura de Xavier Escargorta rememorant un dels episodis més sorprenents i més curiosos de la seva etapa a l'Espanyol. Tot plegat ja ho podeu trobar a l'app i al web de Catalunya Ràdio i Trescat.
I a Girona ja preparant l'important partit i compromís del cap de setmana contra el Madrid, un partit que jugarà diumenge i que Eduard Solano presenta bons precedents per als interessos gironins.
Sobretot els últims 4 partits amb 4 derrotes, cap gol a favor i ni tan sols a prop de la sorpresa. El Girona s'ha enfrontat 10 cops fins ara al Madrid a la Lliga, amb un balanç de 3 victòries, un empat i 6 derrotes. El balanç, per tant, és desfavorable, però tot i això ens trobem dues coses que cadascun dels entrenadors que ha tingut el Girona a primera divisió han guanyat un partit al Madrid, Mitchell a la temporada 2017-2018, Eusebio a la 18-19 i l'únic que ho ha aconseguit el Bernabéu, i Mitchell a la 22-23. Amb Mitchell a més a la banqueta també hi va haver un empat al camp del Madrid. L'altre és que ara, com dèiem, són 4 derrotes consecutives a la Lliga, però en els 6 primers enfrontaments el balanç va arribar a ser favorable al Girona amb 3 victòries, un empat i 2 derrotes. I en aquestes 4 últimes derrotes consecutives, com dèiem, cap gol a favor i 12 en contra. Abans, sempre parlant de la Lliga, Stuani ha fet 5 gols al Madrid, Porto 2 i Juanpi Borja 1. I els últims gols que el Girona li ha fet al Madrid són els 4 de Tati Castellanos a l'última victòria, 4-2 a Montilivi.
Uno como delantero, obviamente quiere marcar y quiere ayudar al equipo, pero bueno, nunca me imaginé también marcar 4 goles con solamente 5 ocasiones de gol que he tenido yo durante todo el partido, que como te digo, hay que estar preparado para todo momento, y bueno, ayer gracias a Dios me tocó a mí, pero bueno, no podría haber hecho yo solo esto sin ayuda del equipo.
Tati Castellanos a l'entrevista de l'endemà al Toc Costa. A banda d'aquests 10 enfrontaments a la Lliga, n'hi ha 2 a la Copa de la temporada 18-19. Els quarts de final amb 2 derrotes més, 4-2 i 1-3.
I abans parlàvem de l'Espanyol reservat i ara parlem d'una nova recomanació, nou capítol del Fem Futbol, el podcast de Catalunya Ràdio amb tot l'univers femení del futbol, i en aquest episodi tenim detalls de com serà el nou vestidor femení del Camp Nou, Ruth Vilà.
Els vestidors del Barça masculí i femení del Camp Nou estan situats l'un al costat de l'altre. El club va informar que l'equip femení tindria un vestidor propi al nou estadi i els dos vestidors locals es troben just abans de la capella situada al túnel de sortida del camp. Comparteixen, a més, una àmplia zona d'aigües i tractaments, i des d'aquí ja es pot accedir als dos espais, una a cada banda, on ja hi ha els vestidors exclusius per cada equip. Les dues zones de vestidors són idèntiques, però estan disposades com si es miressin en un mirall. A les taquilles s'hi col·locaran uns vinils amb el dorsal i el nom de cada jugadora. El disseny encara s'ha de decidir, alguns d'ells encara s'han de decidir. I l'espai és, evidentment, molt més gran del que ocupa ara el vestidor del femení a l'estadi Johan Cruyff. Els vestidors locals, però, del nou Camp Nou encara estan en obres. S'espera que estiguin fets abans que acabi la temporada, però, de moment, per exemple, el masculí, als primers partits de l'estadi, utilitza un dels vestidors visitants. El nou episodi d'En Fem Futbol també s'apunta com estan les renovacions de les joves promeses del Barça, com Aixa, Serra Jordi i Sidney, i també què diu la llei sobre el permís pel naixement d'un fill en el cas de les futbolistes que són mares però que no són les gestants. És el permís de 6 setmanes obligatori en el cas dels treballadors en general a l'estat espanyol. Doncs sabrem què passa en el cas de les futbolistes, que és un fet, una llei, que també afecta els futbolistes homes. Tot això al nou episodi del Fem Futbol.
Fem una pausa i parlem de l'Eurolliga.
Catalunya migdia. A Òptica i Audiologia Universitària ja estem de Black Friday. Descobreix els nostres fantàstics preus, fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. I ara, per Black Friday, un 20% de descompte addicional. Afanya't i vine fins a l'1 de desembre a qualsevol dels nostres centres. Òptica i Audiologia Universitària, per joves d'un a 100 anys.
2x1, 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 2. Exacte. 2 audiòfons pel preu d'un durant el Black Friday de Gaes i amb finançament sense interessos. Ara a Gaes és el millor moment per cuidar la teva audició. No esperis més. Truca al 937 40 47.
A Maset hem tornat a guanyar el premi de millor cava del món als campionats mundials de xampanys i escumosos. L'any 1917 vam elaborar el nostre primer cava. Avui, aquest premi és per tots aquells que han treballat per elaborar el millor cava possible. Aquestes festes gaudeix del 1917, el millor cava del món per menys de 25 euros. Cellers Maset, directe del celler a casa teva.
El 28 de novembre el MACBA fa 30 anys i ho celebrem amb un cap de setmana llarg de portes obertes. Ven a divendres, dissabte o diumenge i gaudeix de les noves exposicions. Projectar un planeta negre, l'art i la cultura de Panàfrica i com una dansa d'estornells. Col·lecció MACBA, 30 anys i infinites formes de ser. T'hi esperem.
Doctor, somio amb una cuina preciosa. Amb un forn amb càmera i una placa amb extractor integrat que no fa soroll. Què és?
És la síndrome dels Black Premium Days de Miele, amb fins a un 15% de descompte en electrodomèstics Miele de cocció, aspiració, rentat, fred...
Necessito la recepta.
Només fins al 2 de desembre en distribuïdors oficials Botiga Miele i Miele Purés.
Si hi ha una fuita d'aigua, avises el lampista. Si hi ha una fuita d'informació, 017. Si alguna cosa digital et preocupa, el 017 se n'ocupa. 017. Finançat per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. INCIBE. Govern d'Espanya.
Només fins diumenge al Black Friday del Cort Inglés aconsegueix el videojoc EA Sports FC26 per PS5 o PS4 per només 44,90 euros i per Nintendo Switch o Nintendo Switch 2 a partir de 29,90 euros. Tot això i molt més només al Black Friday del Cort Inglés, a la botiga, web i app.
12 cantants arriben a Zenit per trencar totes les normes.
Nova temporada de Zenit. Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
L'única norma és passar-s'ho bé.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
A l'Eurolliga destaca el retorn de Xavi Pascual com a tècnic del Barça al Palau Blaugrana. El partit d'avui els enfronta l'Asvel francès, Ernest Macià.
Sí, el cué d'aquesta Eurolliga, on el conjunt francès recupera Nando De Colo, un dels bases estrella dels últims 15 anys a l'Eurolliga, i parlàvem també d'un altre jugador que recuperen, que és Tomàs Hertel. Bé, Xavi Pascual, la notícia avui és que torna a seure a la banqueta del Palau, que no ho fa des del juny del 2016, aquell partit de play-off contra el Madrid, que va perdre de 20 punts, però bé, en l'anterior època Pascual guanyava 8 de cada 10 partits, i això esperen que passi als seus jugadors, entre ells, Şengelya.
Físicamente hay que mejorar. Casi todos los partidos estamos perdiendo. Es más por la fisicalidad, que nos cogen rebotes o quizás correr un poco más rápidos que nosotros. Y en eso sí que estoy de acuerdo con Xavi, que hay que mejorar nuestro físico cuanto antes posible.
Bé, aquest jugador que sentíem és Şengelya. Després d'aquest partit, el Barça i tots els equips d'ACB descansen aquest cap de setmana perquè hi ha partits de seleccions. Els jugadors d'Eurolliga no marxen als partits de seleccions, però hi ha una excepció, aquest que hem sentit, Şengelya, que ja va firmar per contracte que ell volia marxar amb la seva selecció Geòrgia a jugar partits de classificació pel Mundial 2027, i això és el que farà demà.
I rival francès també tindrà l'Uni Girona al partit d'Eurolliga d'avui, Xavi Soler.
Sí, el Bruges francès, que és el segon classificat del seu grup, i un equip que, sens dubte, no serà tan fàcil com el partit de la primera volta, on l'Uni va guanyar de 30 d'entrada, perquè l'Uni té una baixa important, la de Laura Quevedo, i perquè el Bruges francès recupera dues jugadores que han de ser les seves jugadores franquícia, Diaby i Makani. A més, després de la derrota contra l'Uni Girona, el Bruges no ha perdut cap partit, ho explica el tècnic Roberto Íñiguez.
Ese partido no ha perdido, ni en Liga Francesa, ni en Euroliga. Han ido creciendo y ahora mismo es otro equipo. No tiene nada que ver. Y en casa aún se expresan mucho más, ¿no?, con el apoyo de la caldera que hay allí.
Recordeu aquest Bourg-Girona a partir de les 8 del vespre.
I demà toca Champions d'handbol, on el Barça s'enfrontarà a Mariona Serra al GOG danès.
Partit que arriba enmig d'una queixa general dels jugadors centrada en els horaris i en un calendari internacional que consideren excessivament carregat, denuncien un excés de partits que provoca un augment de lesions i un ritme de competicions insostenible. N'ha parlat avui Luis Frade.
Nosotros solo pedimos que nos tomen un pelín más en cuenta y que tomen las decisiones hablando con nosotros. Y ya está, la verdad que tenemos una carga de partidos enorme. La gente al final llega a diciembre y meses claves como noviembre, diciembre, febrero, que son meses de mucha carga, que las piernas cuestan mucho y es difícil estar aquí cada día a tope y jugar los partidos y minimizar las lesiones.
Aquesta demanda hi dona suport la Unió Europea de Jugadors d'Handbol, que dijous va difondre un comunicat a través de les seves xarxes socials amb el suport de 38 jugadors, entre els quals hi destaquen figures com Dikamem, Fàbregas o Nielsen. Tots tres, precisament, seran protagonistes demà a 6:45 en el partit contra el GOG.
I ja som en època de presentacions de Dakar. Avui li toca a Laia Sanz i el seu nou 4x4 per obrir una nova etapa a la seva carrera esportiva. I amb ella hi ha estat el Damià Aguilar.
A la zona marítima de Barcelona, la presentació ha plegat unes 200 persones i no és normal per una presentació del Dakar. I és que el projecte és important i a llarg termini. La recent marca Ebro, que fabrica a la zona franca, confia un 4x4 del Dakar 2026 a Laia Sanz i al seu copilot Maurizio Gerini. És el que la Laia buscava de sempre, i més després d'abandonar el 2024 pels 2 mil·límetres d'enfonsament del xassís del seu vehicle. Ho sabem des de l'estiu i ja ha pogut fer més quilòmetres que en predacars anteriors.
Sí, perquè les d'abans eren inexistents, no? Per tant, l'oportunitat d'haver pogut fer un ral·li de Marroc, tot i que sembli poc, perquè és veritat que els altres equips oficials porten tot l'any treballant, fan molts testos, fan carreres durant l'any, crec que no ens podem queixar, no?
El Dakar 2026 comença el 3 de gener a l'Aràbia Saudita.
Hi ha encara un altre punt de vol, Marta García?
Sí, mira, per explicar, la victòria de prestigi del balomano Granollers ahir, que va superar l'Horus danès per 28-29, i ara l'equip vallesà depèn d'ell mateix per passar a la ronda principal de la Lliga Europea, i també que avui comença el Mundial Femení, que se disputa en Alemanya i els Països Baixos. La selecció espanyola compta amb les catalanes Ona Beguet, del Blomberg alemany, Esther Somaza, del Vera Vera basc, i Cava Gassama, del Glòria Bistrita romanès. Avui el combinat espanyol debuta contra el Paraguai en un partit que se jugarà a partir de les 6.
Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. Ja sabeu, com cada dia, més esports a partir de les 7 amb el Tot Costa, i avui tota la ressaca de la derrota del Barça Stamford Bridge ahir, partit de Champions, 3-0 van perdre amb el Chelsea. Seguim aquí al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.